Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Molt bona nit, sigueu benvinguts i benvingudes al programa número 1 de Muts i a la Gàbia, el nou radio show d'entreteniment de Ràdio Castellà, en el que us acompanyarem tots els dimarts d'aquesta temporada 2018-2019. I qui m'acompanya al micròfon del meu costat és l'únic, l'inimitable, el badaloní d'honor, Oriol Lluch. Bona nit.
Bona nit, senyor Roger Rams. Badaloní d'honor, no sé si mereixo aquesta presentació tan glamurosa, però bé, gràcies de totes maneres per convidar-me a venir al teu poble.
A tu per venir, home.
De totes maneres, jo venia cap aquí avui i em preguntava, això de Castellà del Vallès és un poble, és una ciutat, com va la cosa?
Va, et poso una mica al dia. Mira, doncs sí. Pel que fa a números, a xifres, és una ciutat, molt bé, és gran. Però aquí no diguis mai que és una ciutat, digue'ns que és un poble gran. Va. Mai diguis ciutat, sabem que és el mateix, eh? I sabem que com a xifra som ciutat. Mai diguis que és una ciutat, un poble gran. Tenim aquest esperit, aquesta ànima.
Crec que més o menys ho entenc, perquè jo també vinc d'una ciutat molt gran, crec que inclús més gran, bastant més gran que Castellà, que en alguns dels seus barris també conserva una mica aquest sentiment de poble. O sigui que veig que més o menys entenc aquesta identitat de poble que teniu. Molt bé. Aclarides aquestes qüestions, et sembla que comencem o què?
Doncs vinga, va, endavant. Vinga, va, per començar a escalfar motors, l'Oriol ens presenta la seva secció titulada La filosofia de l'esport. Tranquils que no ens fotrà cap xapa sobre l'entrenament personal, la superació personal, ni res d'això.
No, ja sap, Roger, que a mi aquestes coses així modernetes, amb aires espirituals, no és que m'interessin especialment.
No, ja ho sé. Potser són els oients que t'hauran d'anar coneixent, però va, digues, va, què ens proposes avui?
Mira, jo cada setmana portaré una frase així més o menys transcendental i els nostres oients hauran d'endevinar si l'autor de la frase és un filòsof o simplement un esportista d'èlit. Tal qual això.
Fàcil, eh? Curi ras.
Sí.
Doncs vinga, a veure, perquè ho entenguem tots. Ara ens diràs una frase i els nostres oients han de votar si creuen que la frase va ser pronunciada per un filòsof o bé per un esportista. I com han de votar?
Doncs molt fàcil, al nostre Instagram, que és @mutsialagavia_radio, hem creat un story amb les dues opcions per votar.
Doncs va, ara que ja tenim totes les instruccions per participar, ens dius la frase?
Doncs sí, avui us porto una frase curta, però amb molt de significat, que diu així: Quien da primero, da dos veces.
I en castellà ens la portes, eh? No la tenies pas en català.
Suposo que també hi deu ser, però mira, francament, a mi les coses així importants, transcendentals, dites en castellà em sonen més bé, més solemnes. Així que repeteixo perquè a tothom li quedi clar, quien da primero da dos peces.
Doncs ja ho sabeu, tothom a votar i participar-hi, i al final del programa resoldrem qui és l'autor, el verdader autor, d'aquesta frase i en quin context la va pronunciar en el seu moment.
Sí, senyor. Molt bé, doncs ara és el moment de fer una mica de repàs de l'actualitat. Ho farem a través de la consulta del nostre diari de Castellà, l'actual. I què ens portes, Roger, aquesta setmana?
Doncs pareu bé l'orella, perquè l'actual d'aquesta setmana conté, entre les seves pàgines, concretament a la pàgina número 6, una notícia titulada de la forma següent. El PP demana que es reubiquin els contenidors. Els motius, segons ens explica la notícia, és que afecten a la visibilitat i a la mobilitat del poble. Home, cosa que, fins a cert lloc, un contenidor mal posat, podríem estar d'acord que dificulta. Demanar-ho, home, no ho sé.
Podríem
posar-ho de forma formal, vull dir...
Podríem estar d'acord. Passa que jo, com t'he dit, vinc d'una ciutat...
Sí, pots dir-ho, de Badalona.
De Badalona, ja ho hem dit, però... on teníem fa un temps un alcalde molt simpàtic, es deia Albiol.
Sí, un bon paio.
Que, home, que a mi la proposta aquesta de castellà em sembla light al costat de la proposta d'aquest home, que era... ell no demanava canviar els contenidors de lloc, sinó que deia que canviar les persones de lloc. Determinades persones directament treure-les de Badalona. Tot estava relacionat amb la neteja, això sí.
Home, aquest tio anava fort, però anava a veure, fort. A mi m'ha semblat, no sé, per moments que estava llegint un TVO, saps? A veure, vull dir que el context, jo no en ideologia política no m'hi poso, sinó simplement dir que, home, me l'he tingut que llegir i tu n'ets conscient...
Estava al teu costat.
Tres
sí,
o
sí.
Quatre cops.
Sí, sí, sí.
Si està demanant, com a proposta formal, reubicar els containers, en sèrio? No sé.
Bueno, vull dir, igual hauríem d'investigar, fer un estudi exhaustiu d'on estan ubicats els contenidors de castellà i veure que potser sí que ja es pot fer una millora, però sí que és veritat sí. que passegin. Sí, sí, sí.
Bé, i ara atenció, perquè portem un titular d'alçada.
D'alçada, sí,
atenció, perquè una veïna és denunciada per llançar un gat des de la finestra d'un primer pis. Ole. La dona es veu que va agafar i va llançar l'animal des d'uns 5 metres d'alçada, aproximadament. Quasi res, 5 metres. I seguidament, i també afortunadament per sort de tots, la policia local li va requisar un gos que també era de la seva propietat.
Bueno, no m'estranya. Sabem si el gat està bé, ho posava a la notícia, o hem d'entendre que...
No feia falta que ho posés. Jo crec que els gats sempre cauen de peu molt bé, però...
Sí, i a veure, si més no tenen 7 vides, per tant, esperem que el gat estigui bé i el gos sí. també.
El gos, pobre, primer va a provar amb el gat, no pesa poc, i anava a provar amb el gos. Per sort, la policia local va...
Déu-n'hi-do amb els teus veïns.
Va fer una acció bona i va salvar la vida d'aquests pobres animals, que bé, en fi, no pintava bé. I per acabar aquest repàs de l'actualitat local, tal i com ho farem cada setmana, ara comentarem la foto de la setmana, que també trobem a l'actual, que aquesta setmana ens porta una bonica estampa d'una de les voreres del carrer Barcelona, on hi podem observar un parell de pals elèctrics, els postes de tota la vida, els postes elèctrics on van els cables, que estan col·locats estratègicament just al mig de la vorera per facilitar així el pas dels vianants, oi, Oriol? Deu ser per això.
Sí, dels vianants i de les cadires de rodes. Sí,
per
sí,
no tocar una... els collons, dit clarament, eh? Dos pals ficats... Bé, d'això no ens queixem, eh?
Castellà, poble amic, o ciutat amiga, o com li haguem de dir.
Sí, amiga sí. dels pals, no?
Amiga de, sí, sí, de la mobilitat.
I a veure, Oriol, què? Què ens portes tu?
Bueno, jo...
Hauràs llegit algú del diari, suposo.
He llegit algú del diari i amb el que més m'ha cridat l'atenció és a la penúltima pàgina on he trobat que l'associació Soc a Caldes Animal ens presenta tres entranyables animals que tenen en adopció actualment.
Tu no et podies fixar en una altra cosa, eh?
No, m'ha semblat molt curiós, però, sisplau, demanaria ara molta atenció als nostres oients.
Va, va.
Anem a parlar de coses serioses.
Posa't serio.
Doncs va, comencem amb un gos, amb un nom molt simpàtic, en Nacho, que com podeu deduir és un mascle.
A veure, mascle dels bons.
Sí, 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 diguéssim que és un gos sense pedigrí, però amb un somriure preciós. És un gos blanc i negre i té el pèl curt. I el pobre està en adopció des de desembre de 2017. Així que esperem que abans que arribi el cru hivern algú se l'emporti cap a casa. Molts ànims, Nacho.
Jo ara, com a punt personal, els gossos... Bueno, en general, les mascotes amb nom de persona ja no em causen bones impressions, no? Gossos que es diuen Lola, Nacho, Dolores... Hòstia, tio, mal dia havies de tindre per fotre-li aquest nom al gos, eh? Però, home, sí, si està en adopció, pobre, sí. A veure, ve l'hivern, eh? Tots sabem el que passa a l'hivern.
El fred a la gossera, sí, sí, esperem que li puguin trobar una casa.
Jo espero que sí. Vinga, va.
Però te'n portaré una altra, perquè si algú s'està plantejant adoptar un animal però no ho veu clar amb un gos...
Pot vindre aquí, no?
Pot vindre aquí o pot anar a la mateixa associació i emportar-se un gat, que seria l'Aina.
Vinga,
a veure... He de dir que la foto del diari fa una mica de cara d'espantada, però segur que és una gata molt carinyosa. Si no creieu en la mala sort, us la podeu emportar a casa perquè és una gata negra. Mm. És una gata ja adulta i està en adopció des del juny del 2017. O sigui que ja fa més d'un any i pobreta li tocaria ja trobar una casa.
A mi jo personal torno el mateix. Ho té tot, perquè me la quedi jo. Nom de persona, gat negre, ho té tot, perquè sigui la meva mascota.
Jo m'ho plantejaria seriosament. Però, va, per acabar,
bueno, va, aviam, què,
anem
què,
amb
què?
La joia de la corona. És, vinga, en Thanos. I per què és la joia de la corona?
Perquè no té nom de...
No té nom de persona, té nom de...
De gos.
De gat.
De gat. Sí, bueno, sí, és igual, sí. de gat, sí.
És un cadell, i per això és la joia de la corona, perquè ja sabem que els cadells tenen més sortida, tenen més mercat.
Sí, des de que Instagram també ha pujat el nivell de... De sucre, no?, que se li fotia als cadells,
sí,
de gat.
Sí, mai millor dit, perquè és el típic gatet que et serviria per un meme. A la foto veiem que és una monada de gat. És el típic gat ros i blanc i només fa un parell de mesos que està en adopció. Així que ja ho sabeu, rapidito, que me lo quiten de
clar,
les manos.
Clar, és aquest típic gat, no?, que veiem tan guai, que fa caques de colors, que no menja mai,
correcte,
no?
Correcte, correcte.
Ah, que fa olor, olor a xutxe, no?
Et treu un somriure, correcte. Teniu més animals per adoptar a facebook.com/adoptamcastellà. I com us hem dit, hauríem d'anar de pressa a trobar a casa per aquests animals, perquè...
Sí, perquè aquí fora ja fotia una rasca.
Aquí fora feia fred, winter is coming, i...
Jo allà ho deixo, sí, sí.
I tocaria ja trobar un...
Un hàbitat.
Un hàbitat.
Doncs vinga, va, que ara us proposem un altre joc. Ja podeu comprovar que aquí al Munts i a la Gàbia ens encanta jugar. I per això només utilitzarem una moneda i molta imaginació per part del nostre expert en polèmiques, evidentment, l'Oriol Lluch, que ens proposarà dos temes sobre els quals ell té una opinió ja creada i formada. Així que ara procedirem a llançar una moneda a l'aire i veurem de quin tema toca parlar. Us convidem a tots a dir-hi la vostra a través de les xarxes. Pau Oriol, va, quins temes ens proposes avui?
Molt fàcil. Si surt cara, parlarem de la tendència, l'obsessió que hi ha una mica actualment cap a l'alimentació sana. I si sortís creu, posaríem el focus sobre una cosa també molt moderna, que és la febre del running. Què et sembla, Roger?
Em sembla perfecte. Vinga, va, vull sentir aquesta moneda.
Doncs tiro la moneda i atenció, perquè ha sortit cara. Així que, senyores i senyors, per fi avui, en exclusiva per aquesta emissora, després d'un temps en què moltes persones hem hagut de patir en el silenci més obscur de les nostres tristes ànimes, finalment posarem sobre la taula un tema que canviarà la història de la humanitat: l'obsessió per l'alimentació sana.
Doncs vinga, va, amunt aquest tema, Tema potent, va, dispara.
Doncs sí, i començaré llegint literalment el titular d'un article d'una tal Sara Emerson que apareix a Infobae.
Sí, que pel nom ja...
Sí, Sara Emerson de tota la vida.
Sí, és d'aquesta.
Endavant, doncs. La leche de cucaracha es el alimento del futuro.
A veure, Oriol, situa'm.
Jo et situo, jo crec que aquest matí t'he enviat l'article... ho has vist, no?
Sí, creus correcte, me l'he llegit.
Creus que et podries explicar una mica perquè jo m'ha costat d'entendre, de percebre-ho.
Bueno, va, doncs calma, que jo ho aclaro. Doncs segons ens explica l'autora de l'article, els científics han descobert una espècie d'escarabat del Pacífic que és vivípar. És a dir, que dona llum a éssers totalment formats en lloc d'incubar-los a l'interior d'ous. Sembla ser que els alimenta amb una mena de llet que es produeix a la placenta, que és molt rica en proteïnes, greixos i sucres, i que té similituds a la llet de vaca o a la humana. Creuen que aquesta espècie de llet sintetitzada pot ser un aliment altament nutritiu, eficaç, estupendo i meravellós.
Sí. Això penso jo, que després de 345.000 milers de milions d'anys d'evolució del planeta Terra, primer, i de l'ésser humà després, acabarem menjant llet d'escarbat. És això el que una mica està plantejant la notícia, no?
Una merda d'existència, sí.
És una merda d'existència, sí. Exactament. Ens sembla que ens n'anem cap a una alimentació totalment desnaturalitzada.
Vols dir? Precisament ara, avui en dia, hi ha molts corrents que aboguen per una alimentació més natural, de quilòmetre zero, proximitat, ecològica... Estupenda, també, unes ganes de viure a tope.
No, et demanaria que no em posessis més temes polèmics sobre la taula, perquè m'escalfo i m'estàs parlant d'aliments de quilòmetre zero ecològics, naturals, com la quinoa ecològica del Perú, que va empaquetada amb bosses de plàstic...
Sí,
aquest és el concepte d'ecològic.
Tan lògiques. Perfecte. Però no t'escalfis, perquè ens queda molt. Tornem a la llet d'escarabat, va, si vols.
Sí, perquè a mi, en el fons, tot està relacionat per mi, no? I jo crec que hi ha dues grans corrents alimentàries en l'actualitat i potser les dues obvien una mica que l'ésser humà, a veure, amb més o menys encerts, ha arribat fins aquí menjant principalment o el que ha pogut o el que tocava segons l'època de l'any i sense donar-li moltes més voltes ni
més
moltes
o menys
més històries.
Eh?
Ni... Sí, més o menys encerts. Perquè,
sí, perquè
veure...
fa uns anys menjaven frigopies. Bueno,
home, però jo els trobo fatals, els frigopies, francament. No, més o menys encerts em refereixo a que, bueno, que hi ha éssers humans...
Que ens hem anat tot sortint.
De més o menys qualitat, diguéssim, però que sí, que hem arribat fins aquí doncs, menjant el que podíem una mica.
Bueno, va, doncs, segons tu, què penses que ens està passant? Si està anant tot tan malament, cap on estem anant?
Bueno, penso que bàsicament passen un parell de coses, potser tres. La primera és una mica el que comentàvem ara, que la majoria de la població mundial segueix menjant el que pot, com i quan pot, o pitjor encara, passant gana. Vull dir que no tothom...
Ja estem allà en defensa dels pobres?
No, ni molt menys. No he vingut aquí jo a parlar dels pobres. Més aviat he vingut a parlar dels privilegiats que podem escollir el que mengem, que on crec que ens incloem. Avui hem hagut de sopar una mica així tu i jo...
Sí, una mica pim-pam, però jo...
Però hem pogut escollir el que volíem
tinc
sopar,
la virtut
no?
d'elegir que no vull menjar frigopiés.
Va, jo tinc la potestat d'elegir que sí, però bueno, deixem els frigopiés.
Vinga, va!
A part d'aquesta gent que... bueno, això, diguéssim que els que tenim la... la capacitat,
els que anem a fer la compra, no?
Els que anem a fer la compra, els que sí. podem decidir el que mengem... pues hi ha els de tota la vida, no sé, pues com la teva família, la meva, que pues van a comprar el que hi ha al supermercat, que intenten mantenir una dieta més o menys sana, saludable, sense ser estudiosos del menjar, simplement des del punt de vista racional, no? Vull dir, una mica de fruita, una mica de verdura, una mica de
menys
carn...
Menys les iaies,
una mica de peix.
El punt racional, menys les iaies, que et foten 20 quilos de macarrons...
I pobre de tu, que no t'acabis amb això, tens raó.
Però aquests et caiem bé, eh? I m'incloc, et caiem bé els que anem a comprar, sí.
No, em cauran bé, no em cau bé...
M'ho imaginava.
Bueno, no sé si et diria que ningú, però bueno, tampoc és el lloc ni el moment per parlar d'aquestes coses, si de cas ja en parlaré amb el meu psiquiatre. Jo et diria que, a banda d'aquesta gent que fa una dieta així, doncs, el que pot, hi ha la gent que fa una dieta totalment vinculada al gimnàs, que és molta proteïna, molt hidrat, molts suplements a base de productes artificials barrejats així amb aigua, no? D'aquests, com es diuen... Bueno, en polvos, que s'ho barregen amb aigua i s'ho foten.
Sí.
I que, jo què sé, des del meu punt de vista, penso que si la vida en si de vegades ja és trista, a mi em sembla que menjant aquests potingues encara ho seria més.
Doncs vinga, va, pa'lante, eh? Aquí fent amics amb el grup dels forçuts, també.
Sempre,
sí,
fent amics sempre, és el meu objectiu vital. Sí. Però bueno, deixant enrere aquests esclaus de l'activitat física i l'alimentació, trobaríem els de la llet d'escarabat, que són una mica el que ens han portat a que avui parléssim de tot això.
Els gilipolles es pot clarament...
No, per favor, però per què si dius això?
No.
Jo dic els del slow food, els del quilòmetre zero, els del... Jo tot el que menjo és ecològic. Llavors jo em pregunto, el que caguen també deu ser ecològic, no?
Potser hauries d'analitzar en profunditat, qui
sap. Millor que no. Mm-hmm. Saps què? L'altre dia vaig descobrir els superaliments.
Vinga, va.
Vale? Que és una llista que ja han fet algú, s'ha inventat una gent amb una afició estranya.
Els que no tenen res a fer. Sí, tu ja ho vas traduir una mica, perquè la gent es vagi posant en context.
Sí, aficions estranyes, poca feina...
Sí, sí. Funcionaris... No.
Estem fent amics avui, eh?
Jo sí.
Bueno, doncs en aquesta llista hi podem trobar llavors de no sé quines coses... Mm-hmm. Algues, d'aquestes, algues del fondo del mar, vull dir, algues. Això estem
de les que hi ha per allà per Badalona. No?
Sí, germinats, que els germinats vindrien a ser totes aquestes plantes recent nascudes, assassinades brutalment.
Oh, pobres.
Sí. Espècies, que ara estan molt de moda, com la cúrcuma, que ja, per mi ja es fa pesada, i atenció, per mi, el que em va deixar garratibat com a superaliment, que és el bròquil.
Bueno, vale? El bròquil. Què passa amb el bròquil?
El bròquil, però tu creus que el bròquil es pot... Una cosa com el bròquil es pot considerar...
Una cosa tan normal, no?
Com superaliment. Que, vale, que em diran que té molts aminoàcids, que té antioxidants, que té tot un seguit de coses que segur que són molt bones per la salut, però francament, per al paladar, no sé si són tan bones aquestes coses.
Jo crec que el paladar te'n l'infot, això, no?
El paladar te'n l'infot, però jo que sóc com propietari del pedalar, doncs llavors em plantejo una mica això, el lema aquell de allò de treballar per viure o viure per treballar, doncs jo ho aplicaria al menjar i diria allò de que cadascú decideixi què vol fer amb la seva vida, si menjar per viure o viure per menjar.
Home, sí, és una manera d'afrontar-ho, de plantejar-s'ho... I jo tinc una pregunteta, perquè arran d'això que estem parlant de l'alimentació, em porta a preguntar-te que si dels vegans, vegetarians, etc., rajaràs també?
Rajar, no ho sé. Rajar. Vull dir, jo tinc la meva opinió formada, però penso que això donaria,
va, això mateix, rajar,
donaria per tot
opinió?
Un altre programa. Són temes delicats, i jo ja saps que respecto totes les idees, tot
sí,
i que en general no respecto res.
20 minuts.
Vull dir que, o sigui, que em sembla molt bé que tothom escolli el que menja. Jo ho faig. Insisteixo que si es mira el planeta Terra en global, podem escollir, poder escollir el que un menja no deixa de ser un privilegi. Que a mi em fa gràcia l'obsessió que hi ha en imitar coses que estan fetes de carn, amb productes vegetals. O sigui, jo...
Què vols
el
dir?
El que qüestiono és això.
A quin patatal t'estàs ficant?
No. A mi em sembla molt bé que els vegetarians o els vegans vulguin menjar només verdura o només...
Totalment lícit.
Sí, sí, sí. Però llavors, quina necessitat tenen de fer hamburgueses de llegums i verdura, o fer embotit de tofu, o fer truites de patates sense ous, o fer formatge sense llet, o fer llet que no és llet, com la llet de cibada o la llet d'ametlles...
Extracte. És extracte, no? Més que llet, això que fan de la soja, la cibada.
Sí, però no ho sé, a mi m'agradaria... O sigui, jo estaria més disposat a provar aquestes coses i que fossin coses inventades. A veure, jo les provaria... A veure si... Sí.
Amb el seu propi nom, vols dir, no? Tu el que et molesta és que de banda hamburguesa de tofu hi hagi hamburguesa. Seria
correcte.
Peça rodona de tofu.
Bueno, sí.
Evidentment no seria comercial.
Els experts en naming ja trobarien... ja s'inventarien un nom.
Sí.
Però no ho sé, jo no he vist mai ningú que faci pastanagues de pollastre ni coliflor de tonyina. Doncs crec que al revés tampoc no té cap sentit. Però bueno, si vols ho deixem per un altre dia i ho desenvolupem una mica més.
Home, sí, perquè estic veient que li podem treure molta xitxa.
Obrim telèfons, que la gent truqui...
Vinga, sí, clar, i vaja. Sí, sí, sí. No, evidentment, estem tots oberts. Doncs res, ara farem una petita pausa, una cançoneta i seguim aquí a la nostra gàbia.
Ràdio Castellà, la ràdio que escolta.
Ja tens tota la informació de castellà minut a minut a l'actual.cat. El nou portal a internet on trobaràs notícies, entreteniment i debat sobre la vila. Connecta-t'hi quan vulguis. Siguis on siguis. L'actual.cat. El portal que integra els continguts de Ràdio Castellà i el setmanari L'Actual. Entra, participa, explora, comenta. Viu l'experiència 2.0. L'actual.cat.
A les portes de Troia. El teu programa radiofònic d'història. Cada dijous a les 10 de la nit a Ràdio Castellà. Vols conèixer la teva història?
Entra a l'Estudi 37 cada dimecres de 9 a 10 del vespre.
En Salva Soler. Perquè el món és reggae.
Doncs vinga, va, ara que passen 32 minuts de les 10 del vespre i després d'escoltar aquest Living Upside Down dels The Oldians, seguim aquí al Muzi i a la Gàbia i anem a culturitzar-nos una mica amb el nostre espai de les frases desfetes. Aquí us presentarem expressions i frases fetes que tots coneixem, que com el cafè s'utilitza a diari, però mai ens parem a analitzar el seu origen, el seu significat, el seu ús, més literal, a banda del metafòric, que ja té de per si.
Així és, Roger. Aquest és un tema que a mi em fascina. M'encanta tocar perquè realment quan descobreixes els significats o els orígens de les dites, les expressions, les frases fetes que tenim en el nostre idioma, bueno, tant en català com en castellà, que hi ha molta...
Sí, hi ha un gran ventall de varietat. Sí,
sí, doncs... com que prenen més significat. Hi ha històries darrere de per què es fa servir tal expressió o tal altra, que són
aquesta
històries molt interessants.
Crec que sí, és la més interessant. M'has dit que parlarem de què és i què vol dir exactament anar a una casa de barrets. I també el que seria el seu equivalent en castellà, que seria ir de picos pardos.
Sí, sí, sí. Sí,
va,
sí,
il·lustra'ns.
Comencem així una mica... picantons, pels que ja sapigueu que de què van més o menys aquestes dues expressions, i ens hem de situar una mica per entendre l'expressió, l'origen de l'expressió una casa de barrets.
Sí.
Ens hem de situar una mica en el terreny de la llegenda.
Vinga. Vale?
Hem de fer-ho per descobrir que un dels primers negocis que es van obrir a la plaça Reial de Barcelona, plaça Reial, va ser una botiga luxosa, vale? No una botiga qualsevol, sinó una botiga de luxe.
Una botiga de prestigi.
De, sí, de venda de barrets, que en realitat ocultava un prostíbul.
Coses de l'època, no?
Coses de l'època, sí.
Coses que passaven.
Sembla que aquest prostíbul, a més, va ser el primer de la ciutat.
Ja té mèrit.
Ja té mèrit. Un prostíbul ocult en una casa de barrets. Sí. Vale?
S'ha de tindre un bon coco.
S'explica que... tots els barrets d'aquesta luxosa botiga costaven el mateix preu. Entenem que eren un model únic de barret. Ah. Entenc que amb diferents talles de cap, però un model únic de barret i tots costaven el mateix preu. I aquí estava una mica la clau de tot. T'explicaré. Si el client que anava a comprar-se un barret pagava el preu just, entenem que també que era una època en què no hi havia molta varietat de bitllets, no hi havia...
Aquest pagava quatre esclaus.
Pagaves un rau. Un rau,
vale.
Algo, no? Si el client pagava el preu just, s'entenia que era una persona innocent que acudia a l'establiment amb l'única intenció de comprar un barret.
Vale.
Que ignorava que hi havia un negoci ocult al darrere.
Sí, sí.
En canvi, si el client pagava amb una moneda de major valor...
És perquè no tenia canvi. No.
No és perquè no tenia canvi. Era perquè a través del boca a orella ell coneixia, sabia el secret de l'establiment. Llavors, en aquest punt, el dependent, per poder-li tornar el canvi, el convidava a pujar a l'entresol.
Hosti, què ben pensat.
De la planta baixa on hi havia la botiga, el pujar. Oh, li he de donar el canvi, vingui, acompanyi-me a l'entresol. Que
no tinc canvi, aquí, no aquí les coses anaven
exacte.
Així.
I és a l'entresol on hi havia el prostíbul, el bordell en si. I allà és on les prostitutes exercien els seus serveis. I és on l'amo real del negoci, no el dependent, sinó l'amo, venia les excel·lències de les prostitutes,
de les dones, sí.
de les barjaules. Venia les...
Aquest vocabulari.
Sí, és una altra...
Vale.
Paraules que es pot fer servir.
Doncs estic venia
les excel·lències i explicava les tarifes perquè els clients no les podien veure. Havien de refiar-se
de
l'opinió de...
Va, que era així com a voleo, no? A veure què toca.
Bueno, més o menys.
L'acompanyaven, no?
Sí, és que entenc,
com podia sorprendre.
Entenc que havies de fiar-te dels gustos de l'amo, si més no. Vale. Llavors, a partir d'aquí, i aquí diu que aquest tipus de negoci no va proliferar, però també hi ha teories que diuen que sí, que es va estendre a altres ciutats de Catalunya.
Aquí a castellà no en tenim constància?
No, segur que no teniu que...
Ho hauré de buscar, perquè ja. Podria ser, eh? Podria
ser. Ja m'ho diràs, ja anirem a fer un reportatge, si fa falta.
De picos pardo.
A la casa de barret de castellà. El que sí que és segur és que es va instaurar al penjar un barret a la porta dels bordells per identificar-los clarament. I sembla que el primer lloc on va passar això va ser a Girona, on hi havia una casa de pepes. Que era això? Una casa de pepes, que és una altra manera de dir doncs, una casa de barrets.
Llenguatge gironí.
Que és, sí, que és una expressió que, de fet, en aquelles contrades encara...
En aquelles contrades.
Es
a comarques.
A comarques. Això encara es fa servir avui en dia. Doncs una casa de
pepes. Maco, que quedi llengua antiga pròpia, maco. Això, maco.
Sí.
Bé, tu no et preguntaré si vas molt sovint a comprar barrets, no. Perquè ens podríem estalviar la pregunta incòmoda.
No, per favor, jo cultura i vida familiar 100%.
Sí. M'ho creuré, faré veure que m'ho crec. I ens has dit al començar que un equivalent al castellà per anar a una casa de barrets seria ir de bicos pardos. Il·lumina'm, il·lustra'm, perquè jo aquesta et dic que innocentment, bé, és veritat, llenguatge, com hem dit, quotidià, l'he utilitzat molts cops.
Per què la feia servir?
Bé, per anar de festa, de xerinola, de juerga, de marxa, de farra, et serveix?
Sí. De fet, la majoria de la gent la fa servir així. En aquest cas, ir de picos pardos no és com una casa de barrets que designa un establiment, sinó que significa més això, o l'origen real d'aquesta expressió significa anar en busca de marxa, com tu dius, però amb la finalitat d'acabar amb una prostituta.
Sempre cosa educativa.
Sí, per entendre l'expressió, bueno, estem en horari... Ja no estem en horari protegit, no?
Ja fa rato que els nens dormen, i els lunis també.
Haurien de dormir, sí. Doncs una mica per entendre l'expressió, l'origen d'aquesta expressió, ens anem d'anar uns quants segles enrere.
Quants?
Dos o tres. Quan des dels estaments eclesiàstics es va intentar legislar la prostitució.
No, que raro.
Sí, aquí podríem dir allò que surt en el Quijote, no? Que Don Quijote li diu a Sancho Panza de con la iglesia hemos topado.
Vaya.
És que, bueno, jo t'he dit dos o tres, però és més, perquè és des de l'edat mitjana, els religiosos van començar a ocupar càrrecs de responsabilitat en els governs i els diferents regnes d'Espanya.
Així ens va, de puta mare.
I van buscar... Van buscar aquesta regulació de la prostitució. La intenció no era prohibir-la, sinó regular-la, perquè en aquella època es creia que la prostitució oferia una funció social necessària que contribuïa a evitar les violacions. Edat mitjana...
T'he de dir que li intentaven donar el coco, però no, millor que mengessin frigopiés, eh?
Sí, ja podria haver menjat frigopiés aquella època. Però bueno... diguéssim que per evitar mals entesos des dels estaments es va buscar la manera de distingir a les prostitutes de les dones
de la resta
de dones, de les dones, no sé si dir-los normals o com els hi hauria de dir,
no,
de les
home,
dones
no,
que és una etiqueta
que
és normal, tens raó. Jo segur que no. I això, aquesta distinció la van buscar a través de la vestidura.
De la forma que ella es portava la roba, no?
Bueno, havien de vestir-se les prostitutes amb una faldilla que en la seva obertura tingués quatre picos, que són uns elements decoratius.
Això, llibertat, eh? Sí. Com et vols vestir? No.
No.
T'has de vestir?
T'has de vestir amb uniforme, amb una faldilla que l'obertura tingui quatre picos, que són els picos són uns elements decoratius que havien de ser de color pardo, que com... Tu ja saps, és un sinònim del...
Sí, és un to marronós, no?
Color marró, sí.
Marró, granate, seria més...
Marronós. Sí, marró, pardo, color pardo, com un oso pardo, que és un oso marrón.
Sí, no?
Doncs això.
I llavors d'aquest fet, d'aquesta vestidura, neix l'expressió d'ir de picos pardos.
Les principals teories diuen això, tot i que hi ha teories que apunten que els picos... es poden referir també a barrets amb
aquesta
la copa...
Aquesta gent amb els barrets.
Sí, aquí sí que trobaríem un nexe amb la casa de barrets més directa, però serien barrets de pico, que són barrets que tenen la copa en forma de punta, o sombreros de pico, no? Que també serien de color, haurien de ser també de color pardo, de color marró. En tot cas, el concepte seria el mateix. És una cosa de la vestimenta que permetés diferenciar a les prostitutes per evitar problemes.
Sí
que hi ha registres de que oficialment es va regular aquesta vestimenta cap al segle XVIII, durant el regnat de Carlos III, però ja s'intueix que des del segle XV-XVI ja s'apunta a l'ús d'aquesta expressió per part dels joves estudiants universitàries.
Ostres, doncs...
Universitàries,
doncs
perdó, perquè les universitàries no...
No, ja n'hi comptaven, no?
No, no hi comptaven, no.
Molt bé. Ja et dic, m'has deixat a quadros. M'has deixat a quadros, perquè ja et dic, a sobre l'he utilitzat jo en àmbits que dic, hòstia, si hagués sabut el significat. Però no és jo, és el general de la població.
Sí,
no?
Perquè la majoria, dius, la majoria de la gent el fa servir amb el significat aquest de... Bueno,
no estàs allà al bar, prenent tal... Sí, sí, sí. Te vas de picos pardo, no? Te'n vas por ahí, no? S'entén?
Sí, sí, sí. Segurament és una mica la modificació que va passant amb el llenguatge, que al final s'accepta ara. Vull dir, ningú et mirarà malament per dir que te'n vas de picos pardo.
Bueno, perquè... ara, jo et miro una mica malament a tu, si m'ho dius, perquè m'ho has explicat, i hòstia.
Ah, oh, bueno.
Ja... Però bueno, no, el context d'avui en dia no. Doncs, veure, Oriol, tens alguna coseta
més
o què?
Sí, tinc més coses, en tinc dues. Ui. Primer, tinc una paraula molt maca de... del català, que feia molt de temps que no l'escoltava, i l'altre dia parlant amb una amiga me la va dir, que és la paraula fotimer.
Un fotimer.
Un fotimer.
Un fotimer.
Un munt, no? Que n'hi ha...
Molta quantitat.
Molta quantitat.
Abundant.
Correcte, abundant.
Aquesta és la definició que jo sé, eh?
Sí, 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 és aquesta.
Paraula per paraula,
un fotimer.
No per nom.
Però tu busques fotimer al diccionari i el que et surt és que probablement ve del verb fotim,
sí,
que és un verb utilitzat a les Illes Balears, uh-huh, però que és un verb que es refereix a una cosa més aviat petita, insignificant. Per tant, no...
No té res a veure.
És una paraula, tant... no un verb, és una paraula...
Sí.
I llavors no té molt a veure.
És un qualificatiu,
no? Jo vaig buscar una mica més d'informació i vaig trobar un senyor que explicava que fotimer, uh-huh, venia de la contracció de les paraules fot ni més.
Sí.
Fot ni més, vale?
Sí,
i de fot ni més
té relació.
Va quedar
sí,
en fotimer.
Sí, sí, sí.
Per què? Ens hauríem de situar en el primer tren que recorria el recorregut
el
entre
Barcelona-Mataró.
Barcelona-Mataró, passant per Badalona.
Passant per Badalona.
Passant per Badalona.
Badalona, sí.
Estem parlant d'un tren de vapor amb carbó.
Amb
vale?
l'albiol de carboner? No.
Amb l'albiol de carboner,
vale.
Encara no.
Vale, vale.
On el maquinista... constantment, per mantenir alimentat el...
la caldera,
la caldera,
no?
Sí. Li deia al carboner que tirés carbó.
Més,
i com
més,
li deia, fot ni més, fot ni més, fot ni més. Però, clar, podem entendre...
El tio pobre, no? Els
que amb el soroll assordador del tren, de la caldera, del trac-trac, no ho acabava de sentir bé.
De que li feia pal.
De que
no?
li feia mandra. Llavors, diguéssim que va quedar com l'expressió fotimer,
fotimer
de fot ni més.
Un fotimer és fotre-li molt.
Exactament.
Sí, sí, no, aquesta té sentit.
Sí,
m'agrada,
sí,
m'agrada, m'agrada, m'agrada.
És maca. Però per acabar, com has dit que es deia el programa?
Muts
i a la
gàbia.
Sí. I això no deixa de ser també una expressió que fem servir bastant, no? No t'agradaria saber l'origen, el significat?
I tant, ja friso.
Doncs, bueno, com ja tothom més o menys sap, l'expressió de muts i a la gàbia serveix per imposar silenci, no per demanar-lo amb habilitat, sinó... que la gàbia simbolitza aquesta contundència de fer callar algú per força, privant la seva llibertat de parlar. Però a nosaltres no ens farà callar ningú, oi?
Ningú, ni que ho intenti.
Això. Cal dir també que es podria utilitzar en un context en què li fas una confidència a una persona.
Un secret,
un
no?
Secret.
Que dius allò, confio en tu, però muts i a la gàbia, eh?
Ah, exactament.
Xiton, callats.
Xiton. No li estàs imposant silenci, no, sinó que li estàs demanant la complicitat.
Sí, amablement, no? Allò, sí. Com diguis algú, rebento, però...
No, li estàs...
Bé.
Bé, no. Li estàs demanant-li aquest respecte a la confidencialitat d'una cosa secreta que li has explicat. Mm-hmm. Ojo, saps? Vull dir, t'explico una cosa, no li diguis a ningú, així que...
No, no xarris.
Muts i a la gàbia.
Muts i a la gàbia. Doncs perfecte, Oriol, perquè aquests temes ens encanten. I a l'audiència, dir-vos que ens podeu fer arribar les vostres frases fetes perquè les analitzem, les desgranem i, per què no, també enrajem aquí tots plegats, aquí al programa, a través del nostre Instagram, com hem dit abans, mutsialagavia.radio, ens ho podeu fer arribar i nosaltres aquí l'Oriol la llegirà i jo l'escoltaré tranquil·lament i rajaré al seu costat.
Això esperem. Jo, si els nostres oients ens fan peticions, doncs faré... unes exhaustives i molt difícils recerques,
sí,
a les enciclopèdies catalanes de
Wikipedia, vaja, que se't va la pluma
del Google, la
pluma.
I intentarem donar-li una explicació a totes,
sí,
aquestes frases fetes que fem servir, com tu deies abans, fem servir molt en el nostre dia a dia, molts cops sense parar atenció.
I que ja veureu que si teniu alguna de frase, veureu que quan la diguem aquí és xulo, eh?
Sí, dona joc.
Ja et dic, el picos pardos... Hòstia, mola, 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 mola. Doncs vinga, Oriol, la setmana que ve més.
doncs és hora ara de donar la solució al nostre joc de la frase. Recordem, Roger, que sí, la frase era "quien da primero, da dos veces". Tens
frase
la
mítica, eh?
Veus cap on s'han decantat els nostres oients?
Doncs seguint l'enquesta que hem penjat a la nostra story, els oients diuen un 65 per contra del 35% que es decanta cap al filòsof. Guanya el filòsof, sí, sí, 65-35. Ningú creu, vaja, quasi ningú creu que això ho hagi dit un esportista. Jo m'incloc, ho dic així perquè m'incloc. Ja no és un 65, ha pujat, perquè jo m'incloc.
Perfecte, per tant has dit que 65 diuen...
que és un filòsof.
Que és un filòsof,
sí.
Doncs
podríem dir... va, il·lumina'ns.
Que la nostra audiència en la seva majoria ha encertat, perquè la frase és de Sèneca, que com la majoria de la gent ja deu saber... perquè ho han encertat, era un filòsof romà que va néixer abans de Crist. I ara, atenció, que el que us he d'explicar és potser difícil d'entendre, però s'entén. És una persona, un filòsof, que va néixer abans de Crist i va morir després de Crist.
El puto amo, no?
El puto amo, vull dir que
però
això
que
és...
ho podríem haver fet tots.
És literal. No, no ho podem haver fet tots. Tots ja hem nascut després de Crist.
Però ho
i
voldríem haver fet.
Au, oh, sí, sí, sí. Sí,
sí. Qui no ho ha pensat, això?
Aquest senyor, vull dir, això és literal. Aquest senyor va néixer l'any 4 abans de Crist i va morir al 65 després de Crist.
Déu-n'hi-do.
Per tant, va morir 32 anys després de que ho fes el mateix Jesucrist, que va morir en 33 anys. Per tant, no només va morir al segle I després de Crist, sinó que també va morir després de que ho fes Jesucrist, poc després de que ho fes Jesucrist. No és
sí,
com nosaltres,
no?
Que morirem 2.000 anys després de... No té mèrit, això.
Ah,
i aquest
bueno,
senyor va ser...
Per això et dic que és de losers, que tots ho hauríem volgut fer,
dir,
no?
Va compartir la mateixa època històrica que el mateix Jesucrist.
Collons, anava unes
però
canyes aquí, que li
el...
són, seria l'hòstia.
Va saber néixer inclús abans que Jesucrist,
aquest
no?
Aquest tio era,
sí,
era
sí,
un hatxa,
sí.
Eh? Però, vols dir que no t'he liat una mica?
M'he liat una mica i
va,
tornem
a
la frase.
Va, torna-hi a la frase, va.
Disculpeu-me.
Sí, vinga, et
perdonem. Repeteixo, quien da primero da dos veces, en llatí, seria alguna cosa així com vis dat qui quito dat, que en una traducció més literal es podria traduir com, retornant, jo ja saps, a la solemnitat del castellà,
sí,
dos veces da quien primero da. Per tant, quien da primero da dos veces da quien primero da, més o menys, és com es podria traduir aquesta frase del llatí.
Però sí que és veritat que és una frase que es podria relacionar molt fàcilment, de manera molt així de primeres, amb un esport com, per exemple, el futbol, no? Que si marques un gol primer, doncs tens molta més avantatge que potser si ho fas després, perquè hauràs de remuntar, no? O potser també, perquè no, amb un esport de tipus d'esport de contacte, com el boxe, o, no? O sigui,
sí.
Qui pega primer... es diu pega dos cops perquè ha pagat primer, vull dir, l'hauràs de remuntar,
sí,
l'hauràs
de refer. Sí, 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 sí. Per això una mica hem buscat el joc aquest, no? Però sí que és amb el futbol, amb la vida en general, és una frase que es pot aplicar al sexe, per què no?
Bueno,
allò
que hem
de
sí,
primero dos veces da, no? En tot cas, és una frase d'un filòsof dels de veritat, tot i que us prometo que en les properes setmanes us emportaré autèntiques frases d'esportistes amb aires de filòsof i també, per què no, de filòsofs amb aires d'esportistes.
A la primera opció vols dir que ens portaràs aquí algun Sergio Ramos?
Sergio Ramos és un filòsof que haurà d'aparèixer.
És un filòsof, ja?
És un filòsof.
Titular és aquest?
És un filòsof que segurament haurà de...
anem molt forts, eh?
Aparèixer a la nostra secció.
Sí, perquè la inversa, o sigui, filòsofs que s'assemblen esportistes... no sé, t'imagines a Sèneca fotent uns toques allà, no?
Algun en trobarem.
No el també, com molt el billar, amb tot el respecte.
També el món dels argentins dona molt de joc.
El món dels argentins?
Dels esportistes, dels futbolistes argentins.
Què vols dir? Un Maradona? Joc,
un Maradona, un Valdano. Jorge hòstia. Valdano té autèntiques...
té relíquies, no?
Relíquies poètiques parlant de bajarem, futbol, fent poesia del futbol.
Això ho estic veient.
En parlarem, sí, senyors.
Doncs bueno, no, quedem expectants a veure què ens portaràs aquí i vinga, endavant. Doncs vinga, que ja estem arribant, ens estem acostant cap al punt de les 11 de la nit d'aquest dimarts i ara ja és hora d'anar tirant cap a la gossera, no, Oriol? Ja.
Bueno, sí, sisplau.
D'anar agafant manta, una ficar mica, allò, eh?
Una mica de
seriositat. Se busca el gar I bé, doncs la setmana que ve ens tornem a escoltar aquí a la mateixa hora, aquí a la sintonia de Ràdio Castellà. I ja sabeu, les nits del dimarts d'aquesta temporada, a les 10, tots muts i a la gàbia.